xarxa. Edició migdia.
La inflació és una nova pandèmia, una pandèmia que fa molt mal a l'economia, que condiciona molts comportaments, perquè la inflació fa que psicològicament tothom encareixi els preus, malgrat que potser intrínsecament no sigui estrictament necessari fer-ho. I per tant, si no s'atura, això genera una espiral diabòlica per l'economia.
És el conseller d'Economia, Jaume Giró, mostrant la preocupació de l'executiu davant la inflació desbocada. L'IPC s'ha situat el juny en el 10,2%, un punt i mig per sobre respecte del mes passat, segons la xifra avançada. Es tracta de l'índex de preus més alt en 37 anys i el principal causant d'aquest augment és l'escalada de preu dels carburants. Des dels sindicats alerten que la inflació disparada pot acabar afectant els salaris i la capacitat adquisitiva dels treballadors, mentre que els economistes qualifiquen d'insuficients les mesures implantades fins ara pel govern central. Confien que el nou paquet pugui ajudar, això sí, a contenir la xifra i alerten del que pot passar amb el pic de la demanda turística. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 29 de juny de 2022. Arrenca a Madrid la cimera de l'OTAN destinada a reformar l'estratègia i el funcionament de l'organisme. Anna Ruiz.
La trobada arrenca ja amb l'èxit d'haver desbloquejat l'adhesió de Finlàndia i Suècia, que acaben amb dècades de neutralitat davant l'amenaça russa, i amb un missatge de Sánchez a Vladimir Putin, a qui diu que no guanyarà.
Els experts asseguren que, malgrat el creixement constant de contagis de Covid-19, no hi ha col·lapse als CAPs.
I recomanen als joves que es posin la tercera dosi de la vacuna. Així i tot, els ambulatoris ja noten l'increment de consultes i es preveu que la situació a les UCIs empitjorarà les properes setmanes.
Els treballadors de SEAT voten avui un nou conveni col·lectiu clau per al futur de l'empresa.
I és que aquest nou conveni respon a la situació de canvi estructural a SEAT, també a la resta del sector, que porta cap a la producció exclusiva del cotxe elèctric. Aquesta tarda es coneixeran els resultats de la votació.
En cultura, la Pedrera de Barcelona proposa una visita amb ulleres hologràfiques.
S'anomena Magical Vision i consisteix a caminar per l'edifici de Gaudí acompanyat d'hologrames alhora que se n'escolta la història. És el primer cop a Espanya que es fan servir ulleres amb realitat mixta per a una visita cultural.
En esports, torna la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol base més gran del sud d'Europa.
Granollers, les Franqueses i Canovelles acullen a partir d'aquesta tarda a prop de 5.000 les joves esportistes de 15 països. Diumenge, la xarxa oferirà a les televisions locals i a la plataforma Xala les finals juvenil femenina i la Levi masculina.
Moment pel temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya saludem Esther Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. La jornada avui vindrà marcada per un ambient força tranquil i estable. Encara a migdia queden alguns intervals de núvols baixos cap al Ter Sud, poca cosa. Durant la tarda hi haurà més ullades de sol, però de nou al final de la jornada tornaran a reaparèixer, especialment a punts del litoral i prelitoral sud. I d'altra banda, creixeran ara a partir de migdia alguns núvols d'evolució diurna i algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, amb la possibilitat aquesta propera tarda d'algun ruixat i xafac aïllat local amb tempesta a punts, sobretot del Ripollès. I d'altra banda, cap al final de la jornada, podran arribar també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental i, a més, en són possibles en altres punts de l'extrem oest del territori. En quant a la temperatura, avui s'espera que en conjunt sigui una mica més elevada que no pas ahir, tret del Ter Sud, sobretot litoral, prelitoral, on quedarà semblant o lleugerament més baixa. De moment, això és tot.
Al control de so, Lluís Sánchez, a la redacció, Anna Ruiz, i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La inflació torna a disparar-se al juny i se situa en el 10,2%, segons la xifra avançada de l'IPC. Està un punt i mig per sobre que la taxa del maig i suposa l'índex de preus més alt en 37 anys. El principal causant d'aquest augment és l'escalada del preu dels carburants. També hi han influït el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques, així com el d'hotels i restaurants.
Igualment arriba a xifres de rècord, la coneguda com a inflació subjacent, que no té en compte els carburants ni els aliments no elaborats. Aquest mes se situa en el 5,5%, la xifra més alta des del 1993. El president del govern, Pedro Sánchez, ha admès que la dada és dolenta i l'atribueix als efectes del tall de subministrament rus a països europeus. I en declaracions a la xarxa, Alfons Fernández, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, confia que el segon paquet de mesures funcioni, ja que creu que la rebaixa dels carburants no ha tingut efectes positius. A més, alerta de l'efecte inflacionista del turisme.
És d'esperar que aquestes mesures guanyin una miqueta més d'eficàcia en els propers mesos, però això no significa que els preus baixin, perquè justament entrem en temporada turística i durant aquesta temporada turística pujarà la demanda. I això és possible que provoqui un increment addicional dels preus en general. Recordem que durant l'època de confinament les famílies van aconseguir estalviar, per d'aquest estalvi encara hi persisteix i aflorarà durant l'època turística.
Des dels sindicats es mostren preocupats per com afectarà aquest augment de preus a la butxaca dels treballadors i reclamen mesures efectives per evitar que la inflació desbocada afecti els salaris. Ho ha explicat el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Ballera.
Garantir que es mantingui el poder adquisitiu dels salaris. Estem mobilitzant a nivell sectorial per garantir-ho. És un dret que tenim a mantenir aquest poder adquisitiu i no podem acceptar cap tipus d'alternativa. Si s'enfonsa el poder adquisitiu, desapareix la capacitat de compra i si desapareix la capacitat de compra, desapareix la necessitat de producció.
Una situació que, segons Ballera, pot derivar en un increment de l'atur.
Aquest matí ha arrencat a Madrid la cimera de l'OTAN que ha de marcar l'estratègia defensiva i de funcionament de l'aliança en els pròxims anys. Una trobada marcada clarament per la guerra a Ucraïna i que ha obert el president d'aquell país, Volodymyr Zelensky, per videoconferència. La cimera arrenca ja amb l'èxit d'haver desbloquejat el veto turc a l'adhesió de Finlàndia i Suècia, que acaben amb dècades de neutralitat davant l'amenaça russa.
Pedro Sánchez ha celebrat aquest acord en la seva primera intervenció a la cimera. El president està convençut que la trobada serà històrica i servirà per llançar un missatge molt clar al president rus Vladimir Putin.
The war in Ukraine represents an attack.
La guerra a Ucraïna és un atac a l'ordre internacional. És per això que avui, units des de Madrid, enviem aquest missatge alt i clar a Putin. No guanyaràs. L'ordre internacional guanyarà, Ucraïna guanyarà i la pau prevaldrà.
En aquest sentit, ha recordat que la cimera permetrà reforçar el desplegament de l'OTAN al flanc oriental per afrontar el desafiament rus i també permetrà implementar nous instruments per a la defensa amb capacitats d'avantguarda. De la seva banda, el secretari general de l'OTAN ha qualificat la trobada d'històrica, en la qual la clau serà el nou paper de l'aliança ampliada jugarà a nivell internacional.
Veiem els nostres aliats capaços de mostrar unitat. Veiem que tenim una aliança que està responent de manera forta i unida a totes les amenaces i reptes que enfrontem.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que els Estats Units ampliarà la seva presència militar a Europa. En concret, enviarà reforços a Polònia, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia, a part dels dos destructors a Espanya ja anunciats.
En clau de política catalana, els socis de govern han escenificat avui al Parlament la voluntat de treballar plegats. Junts per Catalunya s'ofereix a tornar a la taula de diàleg sempre que se'n puguin avaluar els resultats. Per la seva banda, el president aragonès ha estès també la mà a la CUP, a qui demana que tornin a fer pinya amb l'executiu i apostin per la governabilitat. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, s'ha ofert a tornar a la negociació amb el govern central amb algunes condicions.
Per això, des de Junts per Catalunya estem oberts a una negociació si hi ha garanties sòlides, com una agenda i un ordre del dia al voltant de l'amnistia d'autodeterminació, mecanismes d'avaluació eficients per obtenir resultats i sense vetos per part de l'Estat als nostres interlocutors. Si és així, Junts per Catalunya hi serem.
El president aragonès se n'ha felicitat perquè diu que tindran més força.
I ho hem de fer, evidentment, amb condicions. Ho hem de fer treballant conjuntament, marcant doncs, posicions conjuntes que crec que són senzilles de marcar en el sentit de que són conegudes, les compartim àmpliament. Treballem en la línia del que vostè plantejava, mirem quins són les possibilitats que tenim per poder fer aquesta negociació amb molta més força.
Aragonès ha demanat a la CUP que tornin a la governabilitat, però Dolors Sabater li ha exigit el contrari, que faci un cop de puny sobre la taula i es faci valdre.
Passant 9 minuts de les dues, l'investigador del grup de recerca Biocomsc de la UPC, Daniel López Codina, assegura que, malgrat el creixement de contagis per Covid-19, la situació és bona. Remarca que els CAPs no estan col·lapsats i recomana que els joves es posin la tercera dosi per combatre la propagació, tot i que no és partidari de la quarta dosi per la població general, sinó només per a les persones vulnerables. Ho ha explicat avui a la xarxa. Ens ho amplia David Fleta.
Daniel López Codina reconeix que encara no poden preveure quan començarà a frenar-se la corba de contagis. En tot cas, considera que el comportament de la ciutadania ha de bascular entre la precaució per evitar una major propagació i la confiança en què ens trobem en el camí de la normalització.
El que no podem assegurar és ben bé en quin moment començarà a frenar-se aquest creixement, però sí que preveiem que no trigui massa setmanes a frenar-se i, per tant, doncs ens cal seguir sent prudents per evitar la propagació, si és possible quedar-se a casa, si has de sortir i utilitzar mascareta, vetllar especialment per protegir les persones susceptibles, però en qualsevol cas tampoc cal alarmar-se, però estem en una bona situació, malgrat que estem en creixement.
López Codina confirma que a prop del 90% dels contagis són de la variant BA5. També remarca que no cal anar al CAP si els símptomes són lleus i recomana posar-se la tercera dosi a la població que encara no ho ha fet.
Sobre el terreny, l'augment de casos de Covid està fent augmentar notablement l'activitat als centres d'atenció primària. A Badalona, l'última setmana, s'han disparat les trucades de persones que, amb alguna simptomatologia, necessiten gestionar una baixa laboral. Des dels CAPs recomanen a la gent gran amb diferents patologies i a les persones vulnerables tornar a prendre mesures de protecció, com ara recuperar les mascaretes. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
A l'Hospital Municipal de Badalona s'ha incrementat el nombre de persones ingressades, totes però amb un perfil molt concret, majors de 67 anys i amb múltiple patologia. Tot i això, els professionals expliquen que són persones que també ingressarien en qualsevol altra infecció. Cristina Garot és la directora assistencials de Badalona Serveis Assistencials.
Gent gran que l'afectació ha de ser la Covid, en l'hivern haguéssim dit que era la grip, no?, pues els afecta, els hi baixa a vegades la quantitat d'oxigen a la sang i requereixen uns dies d'estar internats i hospitalitzats. És diferent, el perfil que tenim a l'hospital és un perfil això més de persona gran, ja més dèbil.
Des dels centres de primària recomanen a aquest perfil de malalt que es posi en contacte amb el seu metge per poder fer diagnòstic en cas de simptomatologia. De fet, aquests són els únics casos que es registren, ja que amb el canvi de protocols no cal fer aïllaments.
Gràcies, Susana Soldado Cali, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I canviem de qüestió. Una vintena de directors i directores d'escoles i instituts s'han concentrat aquest matí davant la seu del Departament d'Educació per dir prou a les mancances que consideren que posen en perill l'escola pública. La mobilització culmina un dels cursos més convulsos dels darrers anys a Catalunya. Una delegació d'educació encapçalada per la secretària de Transformació Educativa ha rebut 5 portaveus d'aquest col·lectiu per escoltar les seves reclamacions. Ens ho amplia Maite Polo.
Bon dia. Amb el lema "L'educació no s'improvisa", els directors i directores de centres han expressat el seu malestar amb samarretes grogues per la manca de recursos que pateixen des de les retallades del 2012. Els impedeix desplegar realment l'escola inclusiva, atendre l'alumnat amb qualitat, diuen, i els dificulta realitzar tots els canvis dissenyats per la Conselleria de forma unilateral per aquest setembre. Òscar Ortego és director de l'Escola Nou Graons de Barcelona.
Tenim al cap al davant tota una sèrie de reptes pedagògics amb un canvi de plantejament, amb els nous currículums, i ens manquen mans, ens manquen docents dins dels nostres equips. Encara estem arrossegant les retallades del 2012 i sobretot el que demanem és que ens facin partícips de tots aquests canvis, totes aquestes propostes i bueno, no posar en perill com està ara mateix l'escola pública.
La Conselleria d'Educació ha activat aquest matí 9 furgonetes dels Mossos d'Esquadra davant la protesta dels directors i directores. Han acordonat la façana de la Conselleria per evitar que s'hi poguessin acostar. Representen 750 directors i directores de tot Catalunya.
Encara en clau d'educació, l'Ajuntament de Mollet i l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Can Vila reclamen a la Generalitat solucions davant l'imminent tancament del centre. Els 70 alumnes de l'escola no podran iniciar el curs que ve a causa de la situació en què es troben els dos edificis del centre, que pateixen esquerdes estructurals. Ràdio Mollet, Emma Balea.
De no trobar-se cap alternativa, tampoc seria possible iniciar el curs al mes de setembre. Tant l'Ajuntament com la comunitat educativa, el claustre i l'AMPA de l'escola reclamen a la Generalitat una solució. Raül Broto, regidor d'Educació.
Can Vila és una escola que, tot i ser municipal, s'ha fet d'àmbit comarcal. Hi ha alumnes de 24 municipis. De Mollet únicament en són 46 dels 160 en total. I recordar també que és el Departament d'Educació qui va construir aquest edifici, que ara té problemes l'any 2002 i també, per exemple, el 2015 va instal·lar uns mòduls per assumir l'ampliació de matrícula de l'escola Can Vila. Per tant, doncs, el que demanem és voluntat política, que deixin de posar excuses amb un tema tan important i amb uns infants tan vulnerables com els alumnes de Can Vila.
L'Ajuntament i l'AMPA del centre reclamen la instal·lació de mòduls com a solució provisional i la construcció d'un edifici que sigui definitiu.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem parlant-vos del nou conveni que han de votar avui els treballadors de SEAT, un conveni que el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, ha qualificat de transformador per a la companyia.
Sí, en declaracions a la xarxa, Carnero ha explicat que el nou conveni col·lectiu respon a la situació de canvi estructural a SEAT, també a la resta del sector, que condueix cap a la producció exclusiva del cotxe elèctric.
Es decir, es un convenio transformador, es un convenio que va a ayudar a esa transformación eléctrica hacia el coche eléctrico y dejar la combustión, pero evidentemente es un convenio que no va a garantizar el 100% todo lo que tenemos que abordar estos próximos 5 años, porque si estos 5 años son importantes, los siguientes 5 del 26 al 30 son fundamentales y importantísimos para la marca SEAT y Cupra, ¿no? Porque ahí se determinarán si vamos a tener segunda plataforma o no y se determinará si hemos estado en la medida acertada con la primera piedra de este convenio colectivo, que es el primero hacia la electrificación.
Un conveni, el de SEAT, que inclou una pujada del 6,5% de les taules salarials i que marca així un important increment salarial de la indústria del sector. També ens vincularan els futurs augments amb la inflació fins l'any 2026.
La Generalitat invertirà 3 milions d'euros els propers 3 anys per modernitzar les infraestructures que han de permetre evitar que un gran incendi afecti el parc de Collserola. Entre altres coses, el pla preveu crear 16 nous punts de recollida d'aigua, així com l'ampliació de 8 dels existents per adaptar-los als mitjans actuals dels bombers. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El document contempla la creació de 36 punts estratègics on actuar preventivament en unes 2.000 hectàrees i actuacions ja aquest mateix any en 7 zones amb aclarides d'arbres, desbrossada de matolls o tractament de restes vegetals. En total, aquest 2022 s'actuaran 255 hectàrees i es realitzaran 7 ampliacions de punts d'aigua, 5 a Barcelona, una a Sant Cugat del Vallès i una a Molins de Rei. Oriol Anson és el secretari d'Agenda Rural.
Totes les mesures de prevenció d'incendis tenen l'objectiu de que els incendis no es facin grans. Per tant, el que treballem és això, facilitar mitjans perquè els bombers puguin fer front als incendis perquè siguin el menor possible. D'incendis en seguirem tenint, però hem de mirar que cremin la menys superfície possible.
El projecte que s'ha presentat aquest dimecres ha estat impulsat i elaborat pel Departament d'Acció Climàtica amb la participació del Parc Natural de la Serra de Collserola i els bombers de la Generalitat i de Barcelona, els 36 ajuntaments afectats i d'altres institucions de la zona.
Encara en clau de medi ambient, un estudi fet a la sorra de la platja de Llevant, de Barcelona, conclou que no és sòl contaminat i que, per tant, no hi ha risc per a la salut.
L'Ajuntament va encarregar aquesta anàlisi com a mesura preventiva davant els problemes de contaminació de la sorra de la platja del litoral de Sant Adrià del Besòs l'estiu passat. La platja de Llevant és la més propera i, per això, l'Ajuntament ha volgut analitzar la seva sorra.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que robava càrregues de camions aparcats en àrees de servei i de descans a la C-25 i l'AP-7. Es tracta de l'operació més gran feta a Catalunya per a aquest tipus de delicte. En 4 mesos, els detinguts havien robat productes valorats en més de 600.000 euros.
Els agents han detingut 3 membres del grup i han recuperat 3 furgonetes robades i productes de marques exclusives per valor de més d'1 milió d'euros. Els lladres actuaven de nit i robaven quan el xofer estava dormint a la cabina del camió. Forçaven la porta del remolc i carregaven el material en una furgoneta robada prèviament. Després amagaven la càrrega en un magatzem de Vilassar de Mar a l'espera de distribuir-la al mercat negre. Els investigadors han pogut relacionar els autors amb 21 robatoris amb força, un robatori amb violència i intimidació i la subtracció de 3 vehicles tipus furgoneta que usaven per transportar el material robat. El jutjat d'instrucció número 2 d'Igualada ha decretat llibertat amb càrrecs pels 3 detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per tota l'autovia C-25 on eren més actius.
En clau municipal, la justícia dona a l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, 2 dies més de termini fins divendres per presentar un aval milionari per indemnitzar els propietaris d'una promoció il·legal a Alcanar Platja.
Segons ha avançat l'agència ACN, el govern municipal calcula que el preu actual dels immobles és de 2.200.000 euros, mentre que els afectats reclamen 1 milió més. El consistori ja va pagar més d'un milió ara fa 4 anys per compensar 8 habitatges en mans de la promotora, però falta indemnitzar 24 propietaris particulars. Amb aquesta indemnització s'accelerarà el tràmit perquè el consistori enderroqui el bloc de 32 habitatges construït amb una llicència municipal al 2003 declarada il·legal pels tribunals.
I seguim el nostre recorregut municipal. L'alcalde de Santa Coloma de Farners, el republicà Joan Martí, renuncia a ser cap de llista i, per tant, no optarà la reelecció a les municipals de l'any que ve.
Tot i que aquest març passat la militància d'Esquerra el va escollir com a alcaldable d'aquest municipi, Martí ha enviat una carta en la qual explica que ha pres la decisió pensant en la ciutat i el seu futur en clau de projecte col·lectiu d'èxit i no pas per completar cicles personals. Joan Martí tancarà d'aquesta manera una etapa de 16 anys al consistori, durant els quals també ha estat regidor a l'equip de govern i a l'oposició.
I el ple de Tarragona ha aprovat un nou modificatiu de crèdit que permet tirar endavant el parc multiesportiu de Ponent i les noves pistes de Sant Pere i Sant Pau. També facilitarà el finançament dels treballs de recuperació a la façana del Palau Municipal o bé tirar endavant el concurs de castells. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La proposta presentada per l'equip de govern ha rebut 13 vots a favor i 12 abstencions. L'import total del nou modificatiu de crèdit puja a gairebé 1,8 milions d'euros. En paral·lel, s'ha donat de baixa 900.000 euros ja consignats. L'oposició ha criticat que s'hagi retallat àmbits com turisme o recursos humans. L'alcalde, Pau Ricomà, ha destacat que s'han hagut de rebaixar partides per poder impulsar altres actuacions.
Sense treure aquests diners, el modificatiu de crèdit, tant d'aquest com la propietat d'esports, dels dos, no haguéssim pogut fer aquestes inversions com la que farem ara per Riu Clar. Per exemple, això ho sap perfectament.
El modificatiu aprovat també contempla 100.000 euros pel Nàstic de Tarragona o més de 500.000 d'euros per la reparació de la façana de l'Ajuntament.
En clau cultural, avui us destaquem la nova experiència que proposa la Pedrera de Barcelona. S'anomena Magical Vision i consisteix a caminar per l'edifici de Gaudí acompanyat d'hologrames alhora que se n'escolta la història, tot plegat amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada es fan servir a Espanya per una visita cultural. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Pedrera obre al públic el seu entresol per fer una visita innovadora que dura una mitja hora. Els participants s'han de posar unes ulleres hologràfiques que barregen la realitat de l'edifici modernista amb hologrames que acompanyen el visitant i li permeten, no només espectador, sinó interactuar amb el seu entorn. Durant 6 sales s'explica la història de l'edifici i dels seus propietaris al llarg dels anys. El director de tecnologia de Glassworks, l'empresa que ha creat l'experiència, Xavi Tribó, ha explicat que es tracta d'una proposta innovadora.
Si ho feu en parella, no entreu sols, entreu un i us trobeu, estem veient la realitat, podem parlar, però és que pots indicar i els dos esteu identificant aquell holograma que està allà com si fos un objecte real.
La visita té un cost de 18 euros i es fa en grups de 15 persones cada quart d'hora. L'experiència porta el segell de la Fundació Catalunya La Pedrera i de l'AIE Culture Experience amb la tecnologia del visor hologràfic Microsoft HoloLens 2.
I és moment per als esports. Ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Torna la Granollers Cable, el major torneig internacional d'handbol base del sud d'Europa, i ho fa després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Granollers, les Franqueses i Canovelles acullen des d'avui prop de 5.000 joves esportistes de fins a 15 països diferents. Aquesta tarda es fa la cerimònia d'inauguració i diumenge la xarxa oferirà a les televisions locals i a la plataforma Xala les finals juvenil femenina i a la vi masculina. Josep Blanchard, gerent del Balonmano Granollers, en parla a BOTV.
Una de les coses també importants és que tenim quasi la paritat nois i noies. En aquests moments és un 51% de nois, 148 equips, i 140 equips de noies, que fa un 48,6%. Això és un fet que hem evolucionat molt des de l'any que vam començar. Un dels objectius que es anaven marcant any darrere any és poder arribar a aquesta paritat, i penso que en aquests moments podem dir que tenir 48,6 o 51,4 és dir 50 i 50.
I en bàsquet, el Cadí la Seu ha fitxat a la jugadora nord-americana Taylor Coenen. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa en Sergi Guiu.
Conen va viure els seus 4 anys d'etapa universitària a North Carolina, on hi va tenir un paper destacable dins de l'equip. En la seva primera aventura com a jugadora professional va experimentar la Lliga Suïssa defensant els colors del Friburg. En la passada temporada, Conen arriba a la Lliga Femenina d'Esra de la mà del Baxi Ferrol, on ha sigut sense cap mena de dubte una de les jugadores referents de l'equip i una de les revelacions de la competició. Jordi Acero, entrenador del Cadiasau, valorava positivament l'arribada de la jugadora nord-americana.
Coneix la Lliga, que ve de fer una bona temporada a Ferrol, tot i que l'equip no va acompanyar a nivell de classificació. Creiem que és una jugadora polivalent, amb molt talent ofensiu i que ens podrà donar molt un ventall de diferents situacions a nivell d'atac. I contents de tenir-la en el nostre roster de la temporada vinent.
A dia d'avui, el Cadiraseu 2022-2023 compta Mariana Pujol, Laura Penya, Montse Breton, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Strutmain, Elis Ramet i la mateixa Taylor Coren.
I en hoquei sobre patins, el capità del Noia Freixenet, Aleix Esteller, renova una temporada més. El jugador format a la base del Noia complirà aquest curs la seva 16a temporada al primer equip del club. És a punt de fer 35 anys. Esteller s'ha compromès amb l'equip de la capital d'Alcada, com dèiem, un any més. I el Garatge Plana Girona anuncia la renovació, també per una temporada, del porter de 47 anys, i en Pau Fernández. L'igualadí defensarà la porteria. I el campió de l'hoquei lliga femenina al Palau de Plegamans ha fitxat a la jove portera Teresa Sapena, que arriba des d'Alcaldes. Abans havia jugat a l'Alpicat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Fa tomata que ve. Una astrofísica francesa i educadora, està especialitzada en brossa espacial i va ser considerada una de les franceses més influents per la Vanity Fair l'any 2018. Quevé va néixer a Montreal, França, el 1986. Es va interessar en l'espai des que era nena, quan a l'edat de 8 anys va descobrir una enciclopèdia d'astronomia del seu pare. Va estudiar mecànica de fluids com a estudis de postgrau a la Universitat de Pierre i Marie Curie. Va treballar en diverses feines mentre estudiava. Quevé va treballar en la brossa espacial durant el seu doctorat, especialitzant-se en el modelatge dels esdeveniments de fragmentació per fer seguiment del moviment de la brossa espacial. Va treballar a l'Observatori de París, de la Universitat Pierre i Marie Curie de París, a l'Institut de la Computació i la Mecànica Celestial d'Efemèrides. Va estudiar enginyeria espacial durant un any a la Universitat de Tòquio, on va treballar en la construcció de petits satèl·lits. Allí va iniciar Connect Eco, un projecte que treballa amb dones de Mali per protegir l'entorn de l'agricultura. Va dissenyar sensors alimentats amb energia solar que mesuren el nivell de sequera del sòl i envien informació per SMS als pagesos. El projecte va guanyar un premi Young Innovations Challenges de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Li va ser otorgada una beca Aliança de Civilitzacions i va obtenir el doctorat amb una tesi titulada Estudi de la influència dels increments de la velocitat impulsionades per les trajectòries de l'espai. L'any 2016 va ser becària de la NASA, del Centre Nacional de Recerca Científica i de la Universitat Internacional de l'Espai. Ha impartit dues xerrades TED, Le Ciel et le Menteur i l'Astronomie, ma passion. Va ser convidada a la taula rodona sobre dones en el sector aeroespacial de l'Agència Europea de l'Espai. Va ser una de les principals conferenciants de la cimera Change Now de 2017. Va ser seleccionada al Departament d'Estats Units per un programa de lideratge de visitants internacionals a l'octubre de 2017. Va ser inclosa en la llista Women Scientific Figures in the Chaudron de Gràcia. Quevé va fundar Efemèrides, un programa que proporciona classes d'astronomia a estudiants d'institut de pocs recursos. El programa està adreçat a persones de 12 a 15 anys. Treballa amb 4 universitats incloses Sena, Saint-Denis, Bobigny i Villeneuve. El 2018, Efemèrides es va presentar a Bamako, França, el projecte amb diners de la Fundació de França.
La... la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La inflació és una nova pandèmia, una pandèmia que fa molt mal a l'economia, que condiciona molts comportaments, perquè la inflació fa que psicològicament tothom encareixi els preus, malgrat que potser intrínsecament no sigui estrictament necessari fer-ho. I, per tant, si no s'atura, això genera una espiral diabòlica per l'economia.
És el conseller d'Economia, Jaume Giró, mostrant la preocupació de l'executiu davant la inflació desbocada. L'IPC s'ha situat el juny en el 10,2%, un punt i mig per sobre respecte del mes passat, segons la xifra avançada. Es tracta de l'índex de preus més alt en 37 anys i el principal causant d'aquest augment és l'escalada de preu dels carburants. Des dels sindicats alerten que la inflació disparada pot acabar afectant els salaris i la capacitat adquisitiva dels treballadors, mentre que els economistes qualifiquen d'insuficients les mesures implantades fins ara pel govern central, confien que el nou paquet sí que pugui ajudar a contenir la xifra i alerten del que pot passar amb el pic de la demanda turística. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 29 de juny de 2022. Arrenca a Madrid la cimera de l'OTAN destinada a reformar l'estratègia i el funcionament de l'organisme. Anna Ruiz.
La trobada comença ja amb l'èxit d'haver desbloquejat l'adhesió de Finlàndia i Suècia, que acaben amb dècades de neutralitat davant l'amenaça russa. I amb un missatge de Sánchez a Vladimir Putin, a qui diu que no guanyarà.
Els experts asseguren que, malgrat el creixement constant de contagis de Covid-19, no hi ha col·lapse als CAPs.
I recomanen als joves que es posin la tercera dosi de la vacuna. Així, tots els ambulatoris ja noten l'increment de consultes i es preveu que la situació a les UCIs empitjorarà les properes setmanes.
Els treballadors de SEAT voten avui un nou conveni col·lectiu clau per al futur de l'empresa.
I és que aquest nou conveni respon a la situació de canvi estructural a SEAT i la resta del sector, que porta cap a la producció exclusiva del cotxe elèctric. Aquesta tarda es coneixeran els resultats de la votació.
En cultura, la Pedrera de Barcelona proposa una visita amb ulleres hologràfiques.
S'anomena Magical Vision i consisteix a caminar per l'edifici de Gaudí acompanyat d'hologrames, alhora que se n'escolta la història. És el primer cop a Espanya que es fan servir ulleres de realitat mixta per a una visita cultural.
En esports, torna la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol base més gran del sud d'Europa.
Granollers, les Franqueses i Canovelles acullen a partir d'aquesta tarda prop de 5.000 joves esportistes de 15 països. Diumenge, la xarxa oferirà a les televisions locals, també a la plataforma Xala, les finals juvenil femenina i la Leví masculina.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada avui vindrà marcada per un ambient força tranquil i estable. Encara a migdia queden alguns intervals de núvols baixos cap al Ter Sud, poca cosa. Durant la tarda hi haurà més ullades de sol, però de nou al final de la jornada tornaran a reaparèixer, especialment a punts del litoral i prelitoral sud. I d'altra banda, creixeran ara a partir de migdia alguns núvols d'evolució diurna i algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, amb la possibilitat aquesta propera tarda d'algun ruixat i xafac aïllat local amb tempesta a punts, sobretot del Ripollès. I d'altra banda, cap al final de la jornada, podran arribar també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental i, a més, en són possibles en altres punts de l'extrem oest del territori. En quant a la temperatura, avui s'espera que en conjunt sigui una mica més elevada que no pas ahir, tret del Ter Sud, sobretot litoral, prelitoral, on quedarà semblant o lleugerament més baixa. De moment, això és tot.
Gràcies, Esther Batalla. Al control de so hi tenim el Lluís Sánchez, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant la Sònia Queros. Parla Marta Pardell, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La inflació torna a disparar-se al juny i se situa en el 10,2%, segons la xifra avançada de l'IPC. Està un punt i mig per sobre que la taxa del maig i suposa l'índex de preus més alt en 37 anys. El principal causant d'aquest augment és l'escalada de preu dels carburants. També hi han influït, però, el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques, així com el d'hotels i restaurants.
Igualment, arriba a xifres de rècord la coneguda com a inflació subjacent, que no té en compte els carburants ni els aliments no elaborats. Aquest mes es situa en el 5,5%. 1,5%, la xifra més alta des del 1993. El president del govern, Pedro Sánchez, ha admès que la dada és dolenta i l'atribueix als efectes del tall de subministrament rus a països europeus. I en declaracions a la xarxa, Alfons Fernández, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, confia que el segon paquet de mesures funcioni, ja que creu que la rebaixa dels carburants no ha tingut els efectes esperats. A més, alerta de l'efecte inflacionista del turisme.
És d'esperar que aquestes mesures guanyin una miqueta més d'eficàcia en els propers mesos, però això no significa que els preus baixin, perquè justament entrem en temporada turística i durant aquesta temporada turística pujarà la demanda. I això és possible que provoqui un increment addicional dels preus en general. Recordem que durant l'època de confinament les famílies van aconseguir estalviar, per d'aquest estalvi encara hi persisteix i aflorarà durant l'època turística.
Des dels sindicats es mostren preocupats per com afectarà aquest augment de preus a la butxaca dels treballadors i reclamen mesures efectives per evitar que la inflació desbocada, diuen, repercuteixi en els salaris. Ho ha explicat el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Ballera.
Garantir que es mantingui el poder adquisitiu dels salaris. Estem mobilitzant a nivell sectorial per garantir-ho. És un dret que tenim a mantenir aquest poder adquisitiu i no podem acceptar cap tipus d'alternativa. Si s'enfonsa el poder adquisitiu, desapareix la capacitat de compra i si desapareix la capacitat de compra, desapareix la necessitat de producció.
Una situació que, segons Ballera, pot derivar en un increment de l'atur.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí ha arrencat a Madrid la cimera de l'OTAN, que ha de marcar l'estratègia defensiva i de funcionament de l'aliança en els pròxims anys. Una trobada marcada clarament per la guerra a Ucraïna i que ha obert el president d'aquell país, Volodymyr Zelensky, per videoconferència. La cimera arrenca ja amb l'èxit d'haver desbloquejat el veto turc a l'adhesió de Finlàndia i Suècia, que acaben amb dècades de neutralitat davant l'amenaça russa.
Pedro Sánchez ha celebrat aquest acord en la seva primera intervenció a la cimera. El president està convençut que la trobada serà històrica i servirà per llançar un missatge molt clar al president rus Vladimir Putin.
The war in Ukraine represents an attack.
La guerra a Ucraïna és un atac a l'ordre internacional. És per això que avui, units des de Madrid, enviem aquest missatge alt i clar a Putin. No guanyaràs. L'ordre internacional guanyarà, Ucraïna guanyarà i la pau prevaldrà.
En aquest sentit, ha recordat que la cimera permetrà reforçar el desplegament de l'OTAN al flanc oriental per afrontar el desafiament rus i també permetrà implementar nous instruments per a la defensa amb capacitats d'avantguarda. De la seva banda, el secretari general de l'OTAN ha qualificat la trobada d'històrica, en la qual la clau serà el nou paper que l'aliança ampliada jugarà a nivell internacional.
Veiem els nostres aliats capaços de mostrar unitat. Veiem que tenim una aliança que està responent de manera forta i unida a totes les amenaces i reptes que enfrontem.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que ampliarà la seva presència militar a Europa, concretament enviarà reforços a Polònia, al Regne Unit, Alemanya i Itàlia, a part dels dos destructors a Espanya ja anunciats.
En clau de política catalana, els socis de govern han escenificat avui al Parlament la voluntat de treballar plegats. Junts per Catalunya s'ofereix a tornar a la taula de diàleg sempre que se'n puguin avaluar els resultats, diuen. Per la seva banda, el president aragonès ha estès també la mà a la CUP, a qui demana que tornin a fer pinya amb l'executiu i aposti per la governabilitat. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, s'ha ofert a tornar a la negociació amb el govern central amb algunes condicions.
Per això, des de Junts per Catalunya, estem oberts a una negociació si hi ha garanties sòlides, com un agent i un ordre del dia al voltant de l'amnistia i l'autodeterminació, mecanismes d'avaluació eficients per obtenir resultats i sense vetos per part de l'Estat als nostres interlocutors. Si és així, Junts per Catalunya hi serem.
El president aragonès se n'ha felicitat perquè diu que tindran més força.
I ho hem de fer, evidentment, amb condicions, ho hem de fer treballant conjuntament, marcant doncs, posicions conjuntes que crec que són senzilles de marcar en el sentit de que són conegudes, les compartim àmpliament. Treballem en la línia del que vostè plantejava, mirem quins són les possibilitats que tenim per poder fer aquesta negociació amb molta més força.
Aragonès ha demanat a la CUP que tornin a la governabilitat, però Dolors Sabater li ha exigit el contrari, que faci un cop de puny sobre la taula i es faci valdre.
I us afegim una notícia que acabem de saber. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acabat la instrucció del cas que investiga Laura Borràs per presumpta malversació, prevaricació, frau i falsedat mentre era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Això deixa l'actual presidenta del Parlament a un pas d'anar a judici.
Ara la Fiscalia té 10 dies per demanar l'arxivament o noves diligències o presentar l'escrit d'acusació. La defensa pot recórrer davant del mateix tribunal. La causa investiga suposats contractes irregulars quan Borràs dirigia la institució entre els anys 2013 i 2017. Segons el tribunal, Borràs hauria adjudicat indirectament i de forma arbitrària a un conegut seu diversos contractes, volíem dir, per milers d'euros relacionats amb la web de la institució.
L'investigador del grup de recerca Biocomsc de l'UPC, Daniel López Codina, assegura que, malgrat el creixement dels contagis de Covid-19, la situació és bona. Remarca que els CAPs no estan col·lapsats i recomana que els joves es posin la tercera dosi per combatre la propagació, tot i que no és partidari d'una quarta dosi per a la població general, sinó només per a persones vulnerables. Ho ha explicat avui a la xarxa, ens ho amplia David Fleta.
Daniel López Codina reconeix que encara no poden preveure quan començarà a frenar-se la corba de contagis. En tot cas, considera que el comportament de la ciutadania ha de bascular entre la precaució per evitar una major propagació i la confiança en què ens trobem en el camí de la normalització.
El que no podem assegurar és ben bé en quin moment començarà a frenar-se aquest creixement, però sí que preveiem que no trigui massa setmanes en frenar-se i, per tant, doncs ens cal seguir sent prudents per evitar la propagació, si és possible quedar-se a casa, si has de sortir i utilitzar mascareta, vetllar especialment per protegir les persones susceptibles, però en qualsevol cas tampoc cal alarmar-se, però estem en una bona situació, malgrat que estem en creixement.
López Codina confirma que a prop del 90% dels contagis són de la variant BA5. També remarca que no cal anar al CAP si els símptomes són lleus i recomana posar-se la tercera dosi a la població que encara no ho ha fet.
De fet, l'augment de casos de Covid-19 està fent augmentar notablement l'activitat als centres d'atenció primària. A Badalona, l'última setmana s'han disparat les trucades de persones que amb alguna simptomatologia necessiten gestionar una baixa laboral. Des dels CAPs es recomanen a la gent gran amb diferents patologies i també a les persones vulnerables tornar a prendre mesures de protecció, com ara recuperar les mascaretes. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
A l'Hospital Municipal de Badalona s'ha incrementat el nombre de persones ingressades, totes però amb un perfil molt concret, majors de 67 anys i amb múltiple patologia. Tot i això, els professionals expliquen que són persones que també ingressarien en qualsevol altra infecció. Cristina Garot és la directora assistencials de Badalona Serveis Assistencials.
Gent gran, que l'afectació ha de ser la Covid, en l'hivern haguéssim dit que era la grip, no?, pues els afecta, els hi baixa a vegades la quantitat d'oxigen a la sang i requereixen uns dies d'estar internats i hospitalitzats. És diferent, el perfil que tenim a l'hospital és un perfil això més de persona gran, ja més dèbil.
Des dels centres de primària recomanen a aquest perfil de malalt que es posi en contacte amb el seu metge per poder fer diagnòstic en cas de simptomatologia. De fet, aquests són els únics casos que es registren, ja que amb el canvi de protocols no cal fer aïllaments.
És moment d'obrir pàgina educativa. Una vintena de directors i directores d'escoles i instituts s'han concentrat aquest matí davant la seu del Departament d'Educació per dir prou a les mancances que consideren que posen en perill l'escola pública. La mobilització culmina un dels cursos més convulsos dels darrers anys a Catalunya. Una delegació del departament, encapçalada per la Secretaria de Transformació Educativa, ha rebut 5 portaveus d'aquest col·lectiu per escoltar les seves reclamacions. Ens ho amplia Maite Polo. Bon dia, Maite.
Bon dia. Amb el lema "L'educació no s'improvisa", els directors i directores de centres han expressat el seu malestar amb samarretes grogues per la manca de recursos que pateixen des de les retallades del 2012. Els impedeix desplegar realment l'escola inclusiva, atendre l'alumnat amb qualitat, diuen, i els dificulta realitzar tots els canvis dissenyats per la conselleria de forma unilateral per aquest setembre. Òscar Ortego és director de l'Escola Nou Graons de Barcelona.
Tenim al cap al davant tota una sèrie de reptes pedagògics amb un canvi de plantejament, amb els nous currículums, i ens manquen mans, ens manquen docents dins dels nostres equips. Encara estem arrossegant les retallades del 2012 i, sobretot, el que demanem és que ens facin partícips de tots aquests canvis, totes aquestes propostes i bueno, no posar en perill com està ara mateix l'escola pública.
La Conselleria d'Educació ha activat aquest matí 9 furgonetes dels Mossos d'Esquadra davant la protesta dels directors i directores. Han acordonat la façana de la Conselleria per evitar que s'hi poguessin acostar. Representen 750 directors i directores de tot Catalunya.
Encara en clau d'educació, l'Ajuntament de Mollet i l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Can Vila reclamen a la Generalitat solucions davant l'imminent tancament d'aquest centre. Els 70 alumnes de l'escola no podran iniciar el curs que ve a causa de la situació en què es troben els dos edificis del centre, que pateixen esquerdes estructurals. Ràdio Mollet, Emma Balea.
De no trobar-se cap alternativa, tampoc seria possible iniciar el curs al mes de setembre. Tant l'Ajuntament com la comunitat educativa, el claustre i l'AMPA de l'escola reclamen a la Generalitat una solució. Raül Broto, regidor d'Educació.
Can Vila és una escola que, tot i ser municipal, s'ha fet d'àmbit comarcal. Hi ha alumnes de 24 municipis, de Mollet únicament en són 46 dels 160 en total. I recordar també que és el Departament d'Educació qui va construir aquest edifici, que ara té problemes l'any 2002 i també, per exemple, el 2015 va instal·lar uns mòduls per assumir l'ampliació de matrícula de l'escola Can Vila. Per tant, doncs, el que demanem és voluntat política, que deixin de posar excuses amb un tema tan important i amb uns infants tan vulnerables com els alumnes de Can Vila.
L'Ajuntament i l'AMPA del centre reclamen la instal·lació de mòduls com a solució provisional i la construcció d'un edifici que sigui definitiu.
La xarxa de comunicació local.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i demostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem parlant-vos del nou conveni que han debutat avui els treballadors de SEAT. Un conveni que el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, ha qualificat de transformador per a la companyia.
Sí, en declaracions a la xarxa, Carnero ha explicat que el nou conveni col·lectiu respon a la situació de canvi estructural a SEAT i també a la resta del sector, que condueix cap a la producció exclusiva del cotxe elèctric.
Es decir, es un convenio transformador, es un convenio que va a ayudar a esa transformación eléctrica hacia el coche eléctrico y dejar la combustión, pero evidentemente es un convenio que no va a garantizar el 100% todo lo que tenemos que abordar estos próximos 5 años, porque si estos 5 años son importantes, los siguientes 5 del 26 al 30 son fundamentales y importantísimos para la marca SEAT y Cupra, ¿no? Porque ahí se determinarán si vamos a tener segunda plataforma o no y se determinará si hemos estado en la medida acertada con la primera piedra de este convenio colectivo, que es el primero hacia la electrificación.
Un conveni, el de SEAT, que inclou una pujada del 6,5% de les taules salarials i que marca així un important increment de salaris de la indústria en el sector del vehicle. També es vinculen els futurs augments amb la inflació fins l'any 2026.
Passant 2 minuts a 3:45, la Generalitat invertirà 3 milions d'euros els propers 3 anys per modernitzar les infraestructures que han de permetre evitar que un gran incendi afecti el parc de Collserola. Entre altres coses, el pla preveu crear 16 nous punts de recollida d'aigua i l'ampliació dels 8 existents per tal d'adaptar-los als mitjans actuals dels bombers. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El document contempla la creació de 36 punts estratègics on actuar preventivament en unes 2.000 hectàrees i actuacions ja aquest mateix any en 7 zones amb aclarides d'arbres, desbrossada de matolls o tractament de restes vegetals. En total, aquest 2022 s'actuaran 255 hectàrees i ja realitzaran 7 ampliacions de punts d'aigua, 5 a Barcelona, una a Sant Cugat del Vallès i una a Molins de Rei. Oriol Anson és el secretari d'Agenda Rural.
Totes les mesures de prevenció d'incendis tenen l'objectiu de que els incendis no es facin grans. Per tant, el que treballem és això, facilitar mitjans perquè els bombers puguin fer front als incendis perquè siguin el menor possible. D'incendis en seguirem tenint, però hem de mirar que cremin la menys superfície possible.
El projecte que s'ha presentat aquest dimecres ha estat impulsat i elaborat pel Departament d'Acció Climàtica amb la participació del Parc Natural de la Serra de Collserola i els bombers de la Generalitat i de Barcelona, els 36 ajuntaments afectats i d'altres institucions de la zona.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que robava càrregues de camions aparcats en àrees de servei de descans de la C-25 i de l'AP-7. Es tracta de l'operació més gran feta a Catalunya per aquest tipus de delicte. En 4 mesos, els detinguts havien robat productes valorats en més de 600.000 euros.
Els agents han detingut 3 membres del grup i han recuperat 3 furgonetes robades i productes de marques exclusives per valor de més de 1 milió d'euros. Els lladres actuaven de nit i robaven quan el xofer estava dormint a la cabina del camió. Forçaven la porta del remolc i carregaven el material en una furgoneta robada prèviament. Després amagaven la càrrega en un magatzem de Vilassar de Mar a l'espera de distribuir-la al mercat negre. Els investigadors han pogut relacionar els autors amb 21 robatoris amb força, un robatori amb violència, intimidació i la subtracció de 3 vehicles tipus furgoneta que usaven per transportar el material robat. El jutjat d'instrucció número 2 d'Igualada ha decretat llibertat amb càrrecs pels 3 detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per tota l'autovia C-25, on eren més actius.
I passem també per Aitona, al Segrià, ja que l'Ajuntament promociona el consum de fruita local a través d'una campanya als mitjans i també a les xarxes socials. El consistori ha difós un vídeo en el marc de la iniciativa turística Aitona, el sabor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
En ells hi podem veure imatges de la recol·lecció de la fruita als camps aitonencs i també del procés posterior a les centrals fruiteres del municipi. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, explica que la campanya té com a objectiu donar a conèixer el procés de recol·lecció de la fruita, la seva qualitat i alhora dignificar la tasca de la pagesia.
Apostem per a fer un pas més per a seguir donant a conèixer la nostra fruita, la recol·lecció i el segell d'identitat del nostre poble. És el moment de dignificar la tasca dels nostres pagesos i donar a conèixer la nostra fruita dolça. Per això hem editat per primer cop un vídeo promocional, amb la fruita com a protagonista. La fruita d'Aitona no només té un segell de qualitat, que és la fa única a casa nostra, sinó que representa l'essència d'una pagesia forta, dinàmica i treballadora.
El vídeo s'emetrà per televisió i també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i del projecte Fruiturisme.
En clau cultural, avui us destaquem la nova experiència que proposa la Pedrera de Barcelona. S'anomena Magical Vision i consisteix a caminar per l'edifici de Gaudí acompanyat d'hologrames, alhora que se n'escolta la història, tot plegat amb l'ajuda d'unes ulleres de realitat mixta, que per primera vegada es fan servir a Espanya per a una visita cultural. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Pedrera obre al públic el seu entresol per fer una visita innovadora que dura una mitja hora. Els participants s'han de posar unes ulleres hologràfiques que barregen la realitat de l'edifici modernista amb hologrames que acompanyen el visitant i li permeten, no només espectador, sinó interactuar amb el seu entorn. Durant 6 sales s'explica la història de l'edifici i dels seus propietaris al llarg dels anys. El director de tecnologia de Glassworks, l'empresa que ha creat l'experiència, Xavi Tribó, ha explicat que es tracta d'una proposta innovadora.
Si ho feu amb parella, no entreu sols, entreu un i us trobeu, estem veient la realitat, podem parlar, però és que pots indicar i els dos esteu identificant aquell holograma que està allà com si fos un objecte real.
La visita té un cost de 18 euros i es fa en grups de 15 persones cada quart d'hora. L'experiència porta el segell de la Fundació Catalunya a la Pedrera i de l'AIE Culture Experience, amb la tecnologia del visor hologràfic Microsoft HoloLens 2.
Gràcies, David Navarro. I arribats a aquest punt, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Torna la Granollers Cup, la major torneig internacional d'handbol base del sud d'Europa, i ho fa després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Granollers, les Franqueses i Canovelles acullen des d'avui prop de 5.000 joves esportistes de fins a 15 països diferents. Aquesta tarda es fa la cerimònia d'inauguració i diumenge la xarxa oferirà a les televisions locals i a la plataforma Xala les finals juvenil femenina i a la vi masculina. Josep Blanchard, gerent del Balonmano Granollers, en parla a BOTV.
Una de les coses també importants és que tenim quasi la paritat nois i noies. En aquests moments és un 51% de nois, 148 equips, i 140 equips de noies, que fa un 48,6%. Això és un fet que hem evolucionat molt des de l'any que vam començar. Un dels objectius que es anaven marcant any rere any és poder arribar a aquesta paritat, i penso que en aquests moments podem dir que tenir 48,6 o 51,4 és dir 50 i 50.
I en bàsquet, el Cadí la Seu ha fitxat la jugadora nord-americana Taylor Koenen. La passada temporada, Koenen va jugar a la Lliga Femenina Endesa de la mà del Baxi Ferrol. Jordi Acero és l'entrenador del Cadí.
Coneix la Lliga, que ve de fer una bona temporada a Ferrol, tot i que l'equip no va acompanyar a nivell de classificació. Creiem que és una jugadora polivalent, amb molt talent ofensiu i que ens podrà donar molt un ventall de diferents situacions a nivell d'atac i contents de tenir-la en el nostre roster de la temporada vinent.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè el capità del Noia Freixenet, Aleix Esteller, renova una temporada més. Des de Ràdio Sant Sadurní informa Eli Jiménez.
El Noia Freixenet ha anunciat aquest matí la renovació del capità Aleix Esteller de cara a la propera temporada en la que serà la seva setzena al primer equip. Una fita que el cantarà valor així.
Evidentment, molt content de poder continuar una temporada més al Noia Freixenet. No cal dir que per mi és un orgull poder defensar la samarreta d'aquest gran club i esperem que la temporada vinent puguem fer aquest petit passet endavant que ens permeti lluitar per títols. Penso que estem molt a prop, hem fet una temporada molt bona, però ens ha faltat un plus per poder optar a jugar a finals, que és el que permet aixecar títols. Com sempre, crec que tindrem un equip molt competitiu i no tinc cap dubte que la temporada que ve no ens hem de posar cap límit.
Es tracta de la primera renovació que anuncia el club i que s'aniran succeint al llarg dels propers dies. I coincideix també amb l'anunci de la darrera de les baixes per a la propera temporada, la de l'aranyenc Àlex Joseph, que se suma a les ja anunciades del porter Xus Fernández, presentat ja pel Vilafranca, i la de Roc Pujades. Faltarà per saber ara amb quines cares noves comptarà Pere Vàries pel proper curs.
També en hoquei sobre patins, el Garatge Plana Girona ha anunciat la renovació per una temporada més del porter Jaume Llavarola, de 47 anys. L'igualadí defensarà la porteria de l'equip al costat del jove de 19 anys, Pau Fernández. Llavarola és el jugador més veterà de l'hoquei Lliga. I el campió de l'hoquei Lliga femenina, el Palau de Plegamans, ha fitxat la jove portera Teresa Sapena, que arriba des d'Alcaldes, abans havia jugat a l'Alpicat. I en futbol sala, Carlos Ortiz renova per una temporada amb el Barça. El tanca madrileny s'ha guanyat la continuïtat després de contribuir de forma decisiva al pòquer històric que ha aconseguit el Barça de futbol sala aquesta temporada. I parlem de futbol perquè l'Espanyol ha comunicat al porter Oier Olazábal que no seguirà el curs vinent. Un Espanyol que ha anunciat avui les renovacions d'Adriana Martín i Cristina Baudet per l'equip femení. També en futbol, a la segona federació, l'Olot ha fitxat el davanter Ernest Forgas, que arriba des del Talavera. I Axel Bizuete renova per una temporada més amb el Girona B i serà l'entrenador per sisè any consecutiu. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
El sol repiquen campanes i un cuinarà pels dos. Entrant a la plaça saluden el mar que venteix al mercat. S'ho pensen i trien un tall de salmó enterrat entre el glaç. Seu té ganes de plorar, se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit i a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit.
Que no se't refredi el plat.
el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit. I a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. No em vull trencar veient el far i cada nit
la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acabat la instrucció del cas que investiga Laura Borràs per presumpta malversació, prevaricació, frau i falsedat mentre era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Ara la Fiscalia té 10 dies per demanar l'arxivament o noves diligències o presentar l'escrit d'acusació. La defensa pot recórrer davant del mateix tribunal. La causa investiga suposats contractes irregulars quan Borràs dirigia la institució entre el 2013 i el 2017. Segons el tribunal, Borràs hauria adjudicat indirectament i de forma arbitrària a un conegut seu diversos contractes per milers d'euros relacionats amb la web de la institució. Repassem altres qüestions. La inflació torna a disparar-se al juny i se situa en el 10,2% segons la xifra avançada de l'IPC. Està un punt i mig per sobre que la taxa del maig i